aquesta darrera hora de programa, quan passen dos minuts d'un quart de set del vespre, posant una mica el retrovisor i mirant que fa cinc dies va començar la guerra a Ucraïna. Un conflicte bèl·lic retransmès en directe que ens està afectant a molts, no només a nivell social, econòmic o polític, que n'hem anat parlant, sinó també a nivell psicològic. Les imatges de vides perdudes, d'enfrontaments armamentístics, de poblacions arrasades per l'exèrcit rus, són allò que en diríem un malson per persones que, en fi, que l'estan patint en primera persona, però també, evidentment, pels que els que s'ho miren de fora i els que han de fugir. Bé, d'aquestes i altres qüestions en parlarem tot seguit amb el nostre psicòleg de capçalera, el psicòleg i escriptor Xavier Guix. Xavier, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal, Xavier?
Després d'una pandèmia, ara només ens faltava la guerra, Xavier. Això és un non-stop. La vida, jo sé que ara em poso una mica transcendental, però la vida sempre és això? No hi ha, diguéssim, parèntesis? O és que hem encadenat, portem un darrere l'altre non-stop? Perquè és que encara no ens hem recuperat de la Covid i ara estem immersos en una guerra que veurem si finalment acaba sent una guerra mundial, no?
Doncs, home, esperem que no, però sí, és cert una cosa. Cada vegada que la nostra vida ens trobem amb coses que no havíem previst o inesperades, caiem en el mateix programa de no saber gestionar bé la incertesa. La incertesa apareix sempre que les coses creen un escenari, primera, que no havíem previst, que ningú es podia imaginar, Toni, ningú, que a Occident, a Europa, a dia d'avui, en plena modernitat, hi hauria una guerra. És a dir, que ens costa molt d'entrar al cap, però és una cosa que continua formant part de l'existència humana, malauradament i tristament. Ojalà poguéssim parlar en termes de que tenim la certesa absoluta que mai més hi haurà una guerra en aquest món. Però resulta que no és així, i malauradament hem de seguir creient que, malgrat que nosaltres intentem tenir la vida el més còmode i controlada possible, hi ha infinitat de coses que no podem controlar. Per exemple, un virus que es converteix en pandèmia, per exemple, un tio que se li fotre una guerra. Aleshores, això no tenim control encara sobre totes les coses de la vida, i quan això passa li diem estar atrapats en la incertesa.
Ara que parles d'aquesta incertesa, és ben cert que si tu m'arribes a preguntar, bueno, potser fa una setmana, potser sí, que jo sóc dels que creia i pensava que hi hauria, o sigui, que Putin envairia Ucraïna, no? Però si sí. Tirem un any enrere i tu em dius hi haurà guerra a Ucraïna, immersos amb la pandèmia, jo dic que això ho veig impossible, no? Si tirem 3 anys enrere i em dius que arribarà un virus que ens afectarà a tots i que ens farà fins i tot tancar casa durant no sé quantes setmanes, doncs jo et dic que això, en fi, que és una pel·lícula. És a dir, que sí que, com tu dius, potser no estem preparats per la incertesa, i més amb aquests cops continuar, aquests dos cops d'usos que portem aquests darrers anys, no? No estem preparats, no estem avasats per gestionar la incertesa de trobar-te amb una pandèmia o amb una guerra.
No, i això és molt propi del ser humà. Pensa una cosa, Toni, justament pels raonaments que estàs fent, hauríem de concloure molt fàcilment que el propi viure, la pròpia existència humana, és incerta. És a dir, mai podem garantir exactament què ens passarà, no podem preveure ni prediure què són les coses que esdevindran la nostra vida, quan serà el moment en què ens vindrà una cosa o una altra, perquè justament el viure per si mateix és incert. I justament perquè la vida és tan incerta, el ser humà s'inventa un mecanisme que es diu control, que el que intenta justament és intentar que tot estigui controlat. I això ens porta moltes dificultats i molts problemes, perquè aleshores ens costa molt ajustar les expectatives i les idees i les creences que tenim sobre les coses, ens costa molt ajustar-les al que després en el real està passant. Per tant, estem vivint una època, com molt bé dius tu, que ens estem ajustant a condicions d'existència que no havíem previst i que ens costa molt de situar. Perquè cada vegada que estem ficats en una situació d'incertesa, ens neix una cosa que es diu la por. La por a què? La por a no preveure, a no poder pensar quin serà el proper pas que faré, cap a on anirà la meva vida, que és el que, si tinc les coses segures i les tinc una mica controlades, més o menys ja sé com haig d'actuar, ja sé què m'espera, ja sé què puc fer i què no puc fer. Però què passa quan això no és així? Què passa quan no sé què em passarà? O imagina totes aquestes persones que, igual que la pandèmia, vam veure gent que va passar el que va passar i no s'hagués imaginat mai que passaria, però em va passar. Imagina la quantitat de gent que avui ha d'abandonar les seves cases, sí, ha de deixar una vida muntada, ha d'abandonar tot el que ha conreat durant tant de temps i potser ho ha de deixar i no sap si s'ho tornarà a trobar, si li esbotzarà una bomba, si podran refer la seva vida. És a dir, és un estat d'incertesa que quan arriba a certs llindars es converteix en un autèntic problema. Perquè, Toni, el filòsof Kant ja ho va dir, el nivell de certesa, d'incertesa que una persona és capaç de tolerar, això el medeix. La mida d'una persona és la mida de tolerància que pot suportar. I llavors aquí és on ens ve la pregunta. Quin grau d'incertesa sóc capaç de tolerar la meva vida?
I això, perdona, tenen... però com es medeix? O sigui, com pots medir-t'ho a casa? Com pots fer un test del teu grau? Saps? Com la gent que es mira el sucre cada dia aquí, o a la PCR, o a l'antigen. A veure, com pots mirar quin grau d'incertesa puc assumir?
Doncs mira, això és molt senzill. El que ho medeix és la por, el grau de por amb la que afronto immediatament les coses de la vida. És a dir, si sóc una persona que davant de la incertesa, davant dels obstacles, ja tinc un bon nivell de resiliència i un bon nivell de tirar endavant i d'afrontar, o en canvi quedo assumit i tancat en la por i quedo en un nivell de patiment perquè no sé què serà de la meva vida, no sé què serà dels meus, no sé com ens en sortirem, no sé
però
com
això,
podem...
Perdona, però, Xavi, això és lo normal, no?
El normal que és que patim.
No, lo normal és que davant una incertesa, i més davant del que avui estem parlant, que arribis a aquest punt de por de dir, bueno, veurem com ens en sortirem. Vull dir que això entraria dins la... passa que, suposo, evidentment, davant de graus de les diferents dificultats, doncs hi ha gent que ho supera millor i hi ha gent que ho porta pitjor, no?
Ah, exacte. Aleshores, fixa't que l'escenari que tu i jo hem descrit de la guerra, o el que estan vivint els ucraniesos,
sí,
efectivament és un nivell d'incertesa brutal, perquè és pràcticament que se'ls desmunta tota la vida i que tot el que havien construït no saben si quedarà destruït i no saben com hauran de començar i com podran tirar endavant. Per tant, el nivell d'incertesa en aquests casos és brutal. I tot i així, fixa't, Toni, i tot i així, la gent agafa bosses, agafa el cotxe, se'n va i es busca la vida. Per què? Perquè la vida segueix. És a dir, malgrat tot, hem de tirar endavant. Perquè si no, quedem atrapats en la por, i atrapats en la por anem a parar una cosa que es diu impotència. I la impotència és el que ens pot deixar més paralitzats. I fixa't, encara hi ha una cosa pitjor que la impotència. Saps quina és?
Doncs no.
La desesperació.
Bueno, que això és el que veurem i estem veient, no? La desesperació.
Exacte.
De moltíssima gent de què fer ara, d'ara en endavant.
Exacte. Aleshores, per mi hi ha una cosa pitjor que sentir-te impotent, perquè la impotència és un sentiment que podem sentir moltes vegades a la vida, perquè ens trobem situacions que realment ens desborden, situacions que veiem que no sabem què fer-ne, situacions que no havíem previst, situacions que en aquell moment ens agafa una mica de crisi i ens sentim impotents. I el sentiment d'impotència és un sentiment humà dels molts que tenim i dels molts que viurem al llarg d'una vida. I no passa res, hem de passar-lo, hem de sentir-lo, hem de permetre'ns sentir certs moments els que dius estic absolutament paralitzat, estic... Ara, això és una cosa i saps que te'n sortiràs i saps que a poc aniràs agafant un altre cop sentit i tiràs endavant. El fotut és quan estàs desesperat, perquè la desesperació, li deia el filòsof Kierkegaard, deia, és la malaltia mortal, és una malaltia de la que vols morir i no et pots morir, perquè estàs desesperat de l'existència, estàs desesperat del viure, i aquesta desesperació et porta a tenir la sensació de que no podràs amb res i que no te'n podràs sortir. I aleshores, aquí sí que és on hem d'acollir i sobretot donar suport a les persones que senten aquestes desesperacions a l'existència. I això és el que porta una guerra, tristament, Toni, tristament.
Però si saps ja que, com jo, que sóc una persona gran, que ja ho he viscut de tot i ja he vist de tot, si saps que la vida ja és això, aleshores tu agafes les coses d'una altra manera, no arribes, no cal arribar a aquesta desesperació. Ai, què farem? Quina desgràcia! No, posis tranquil, posa't tranquil i digues, sí, quina és la solució? A veure, per on van les solucions? T'has de posar tranquil?
Sí, home, sí, posis, és que em fa molta gràcia, perquè, vostè, en 24 hores que et canviï la vida, a 180, que et hagis de marxar en 24 hores, o 12, o 6, de casa teva, ja et pots posar tranquil, o sigui, vostè, perdoni, parla perquè té boca, perquè, clar, és que...
Ja ho vam veure la guerra aquí, eh?
Que no havien de passar l'Ebro,
van passar en dos dies. Ja se sabia.
És igual, però el fet és el mateix. Has de marxar de casa, has de tocar el dos, has de canviar la teva vida, has de marxar...
Però t'has de preparar per les circumstàncies.
T'has de preparar, jo no sé què em pensarà el Xavier Guix, però és difícil preparar-se per circumstàncies com les que estem vivint o la que es van viure en una guerra, no?
Sí, a veure, no pots preveure que l'abast, diguem-ne, el que sorprèn d'aquestes coses, la magnitud, és a dir, el que no podem preveure és la magnitud que tindrà la incertesa. I, evidentment, això és el que a vegades porta a la desesperació. Ara bé, hi ha un principi que el senyor Marcelí, d'alguna manera, ens està com mig proposant, que és un principi molt estoic, que és anar-te preparant pel pitjor, però no en el sentit negatiu, en el sentit pessimista, en el sentit desesperançador, sinó en el sentit de dir, escolta'm, la vida és això. La vida és un conjunt d'experiències que a vegades ens acompanya, la navegació ens acompanya perquè tenim bon temps i a vegades el vent ens afavoreix i arribem a bons ports i ens ho passem molt bé, però a vegades la navegació és tot el contrari. És terrible, passem per uns mars que estan, doncs, atrotinats i passem per situacions que són complicades. I hem d'aprendre a navegar. Llavors hem d'estar preparats per una cosa i per l'altra, que això és el que deien una mica els estoics. Memento vivere, memento mori. És a dir, està preparat per una cosa i està preparat per l'altra. El que passa que en societats occidentals com la nostra, que ens hem acostumat durant molt de temps a viure bastant bé, les coses com siguin,
i a viure... I no en som conscients.
Exacte, i viure en una condició de que tot ens afavoreix i que tenim el que volem i a més ho exigim i demandem i sempre estem demandant i sempre ens estem queixant perquè mai n'hi ha prou, de vegades hauríem de recordar que efectivament el viure pot portar que ho perdis tot i que has d'estar preparat tant per tenir com per deixar de tenir. I viure amb una certa serenitat una cosa i l'altra, perquè si no, la desesperació és el que farà que no te'n surtis d'aquests atzucacs tan grans.
A veure, parlàvem de la incertesa, deies que hi havia dos camins, dues possibilitats. La incertesa que et porta, doncs, aquesta ansietat, aquesta fins i tot impotència...
A la por.
I després, abans d'abordar el que seria l'altre camí, tu abans parlaves de la impotència, i aquest matí a la redacció en parlàvem, de la impotència que tens des de casa veient les imatges que tu veus de la gent com pateix.
Sí.
No?
Sí.
Aquesta impotència, hi ha alguna manera de canalitzar-la o no? O te l'has de menjar amb patates?
No. Almenys ara mateix... podria, se m'acut, un parell de coses que es poden fer. Una és la més propera, la més immediata, és posar-te tu en pau. És a dir, allò que vols pel món, tu ho has de poder-hi estar. És a dir, en lloc de queixar-te, en lloc de sentir-te impotent, en lloc de crear i generar el teu entorn aquesta densitat tan negativa, posa't bé, posa't en pau. Estigues en pau i transmet tanta pau com sigui possible. Per què? Perquè és el primer que tu pots fer. No alimentar més guerra, alimentar més pau. I la segona cosa que pots fer és, escolta'm, si tant et preocupa, si tant t'enutja, si tant t'està movent per dintre, aleshores actua. I actuar a vegades és cosa tan simple com avui en dia, escolta'm, jo estic rebent aquí el meu mòbil, infinitat de missatges de llocs on pots anar a portar una caixeta de menjar, on pots portar una mica de roba, on pots portar... És a dir, si sents realment el neguit dintre teu, actua! Per tant, hi ha una primera acció interior, posa't en pau, hi ha una segona acció exterior, que és actua, i per tant, vés a portar, ajuda amb algú que coneguis, apropa't, envia alguna cosa, és a dir, que sentis que estàs actuant. Jo, tot i que avui en dia es fan moltes concentracions a tot arreu, que és una altra manera també de participar, de dir, mira tu, me'n vaig a la plaça del poble, on fan avui una trobada, per dir-ho del no a la guerra, tot i que a mi m'agrada més dir sí a la pau. És a dir, m'agradaria més que canviés el concepte, perquè tanta anomenar la guerra, al final és el que ens queda. I jo preferiria que la gent es manifestés per dir sí a la pau, no? Volem pau, i volem estar en pau, i volem viure en pau, que en definitiva és el que tothom està demanant. Aleshores, és actuar, Toni, és no quedar-te només amb el mal sentiment de dintre, sinó
fer alguna cosa, no?
Fer alguna cosa interna i una cosa externa.
No sé si la Montse volia afegir alguna cosa.
Jo anava a preguntar això, precisament, no? O sigui, fer alguna cosa, però saps què passa? Que hi ha gent que et dirà, ui, això no serveix de res. Saps? Com, per exemple, el senyor Marcelí, no? Jo ara he d'anar a una manifestació, he de portar coses per escoltar, abans no arribi tot això, no?
Sí, però, veus, estem posant l'atenció, Montse, i fas molt bé de fer que comentari, perquè és veritat que és una cosa que diu molta gent. Aleshores, no es tracta del resultat. Si posem l'atenció en el resultat, no fotríem la meitat de les coses que fem. Per què? Perquè si només pensem en el resultat, aleshores estem atrapats en el resultadisme. Aquí el que es tracta és de posar l'atenció en el procés. A veure, el fet de que jo surti de casa, el fet de que jo em trobi amb altres per sensibilitzar-me, el fet de que entre tots empenyem, el fet de que sentim que som molts, que estem a favor, això a mi m'anima, això em motiva, això aporta una esperança. Si no, em quedo només amb la idea de que poso l'atenció només en el resultat sempre és el mateix, ja ho sabem. Totes les coses d'aquest món ja les sabem, perquè ja les hem viscudes, i ja sabem que sortir al carrer no va evitar que fotessin la guerra que van fotre, i ara tampoc ho evitaríem, etcètera. Però això és el resultat, i no hem de posar l'atenció que el meu moviment sigui per un resultat, sinó hem de posar l'atenció en el procés, que vol dir, fent això, jo com em sentiré? A mi això m'aportarà més pau? Fer això a mi m'aportarà més bé? Em sentiré millor si col·laboro i contribueixo? Perquè si tots ens anem sentint millor i tots contribuïm, aleshores això es farà gran. I això és el que interessa, que el procés a la llarga sigui així. I et posaré un exemple, Montse. Jo no havia viscut mai, davant almenys d'una guerra, tantes respostes sensibles de la gent. No havia rebut tants missatges i no havia rebut tanta cultura de la pau i tanta cultura de la sensibilitat com estic rebent en aquesta guerra. Per tant, què vol dir? Que d'alguna manera, a poc, el procés de sensibilització de la gent va canviant. I el fet de que vagi canviant és molt important, perquè a la llarga aconseguirem que arribem a una fi, i aquesta fi sigui que puguem viure tots en pau. Però això és un camí que l'hem d'anar fent cada un, i cada un hem de portar. Però si només penso en el resultat, de què servirà? Escolta, gran part de les coses que fem a la vida no serveixen per res. Per tant, si busquem
però és la mateixa angoixa que comentàvem, no?, de pensar en el resultat, és a dir, de l'angoixa absoluta que et paralitza, el fet de ara em quedo sense res, ara cap on vaig, ara això ja s'ha acabat, perquè ens bloquegem davant de situacions, no? I ho dèiem no fa massa mesos, quan hi va haver el desastre, no?, del volcà també, no?, que anava engullint les cases, no?, i la gent havia de marxar en 15 minuts agafant el que podia, no? I llavors tu penses com molt enllà, i és quan et paralitza en lloc de pensar en el present, en ara, cap on camino, què faig, i moment a moment, dia a dia.
Efectivament, perquè no hi ha un altre, i no sabem què passarà. L'únic que puc saber és què és el que ara pot passar, perquè depèn de mi, perquè està a les meves mans, i és el que jo puc fer. Aleshores, la sensació de que jo faig tot el que puc és lloable, és el que requereix aquesta situació. Evidentment, nosaltres no som polítics, no som militars, no tenim la capacitat de prendre determinades decisions, i això pertany a un altre nivell diplomàtic que no hi arribem. Però a la mesura que nosaltres arribem, fem tot allò que estigui a les nostres mans, perquè ens sentirem millor, perquè estem contribuint a una sensibilització general per més endavant.
Parlàvem de la incertesa i ara anem amb el, deies, que genera la por, però hi ha una altra buscant a la banda positiva, que és la de que generi possibilitats. A què et refereixes, Xavier?
Home, em refereixo de que tota situació... És que hi ha una, com una mena d'acord popular, que fins i tot de les situacions més difícils sempre n'hi ha algú que en surt ben parat?
Sí, doncs home, sempre. Sempre hi ha algú que en surt guanyant.
Ara. Però no em refereixo a nivell econòmic, a nivell de puteria, a nivell de manipulació, a nivell de treure'n partit. No, em refereixo a aquelles persones que davant de la incertesa són capaces de ser creatives i d'imaginar o de crear productes que no haguessin sortit si no haguéssim tingut aquella situació. Jo recordo quan va haver la pandèmia que vaig estar participant en un hackathon. Un hackathon és com una trobada de hackers, però no de hackers pirates, sinó de gent d'empreses que ideen productes tecnològics per tal de resoldre problemes de la pandèmia. I vaig quedar flipat de que en tan poc temps tantes i tantes persones i empreses participessin en aquest hackathon presentant possibilitats i enginys i tecnologies que afavorien temes absolutament necessaris per aquell moment de la pandèmia. Alguns d'ells s'han implementat, altres no. Per tant, les situacions d'incertesa són les que alimenten la creativitat i són les que ens ensenyen a aprendre, perquè quan les coses estan totes en calma, ens apalanquem, Toni. No repetim, ens convertim en molt conservadors, volem conservar les coses tal qual. En canvi, quan les coses venen maldades és quan ens espavilem, és quan aprenem, és quan busquem ser creatius, és quan ens ha de sortir tota la part de ser generosos cap al que podem fer i no quedar-nos apalancats en allò que ja sabem fer. Per tant, en aquest món de la incertesa, ja un pot anar-se'n cap a la por, però també pot trobar-hi la forma de trobar noves possibilitats i noves maneres de viure.
Abans tu parlaves d'aquesta incertesa, és a partir del moment que tu perds el control d'aquesta situació que et dona la tranquil·litat, no?
Sí.
I tu dius que quan deixo de controlar és quan puc controlar. Perquè això, perdona, és una paradoxa. Com s'explica això?
Exacte, perquè fixa't, si jo estic controlant, o vull controlar, tota la meva tensió, la meva força, la meva concentració està posada en el control. I, per tant, estic perdent-me el disposar de tota la meva atenció i tota la meva capacitat mental. És com dir, com més lliure estic de condicionaments, més afavoreixo que jo sigui creatiu i que estigui actiu i que la meva ment pugui acceptar diferents condicions. En canvi, si vull controlar, estic controlant que passi només allò que jo vull que passi. La qual cosa em fa estar amb tensió, amb el focus posant només en aquella cosa que vull evitar que passi i, per tant, em treu totes les possibilitats de comptar amb totes les habilitats de les que pot tenir un ser humà, sobretot l'atenció, que és que estigui disponible per aquelles coses que haig de crear o haig de trobar en aquesta nova situació. Per tant, les persones que controlen molt, i hi ha personalitats controladores que segurament ens estaran escoltant, hi haurà moltes, moltes, hem de saber que la base del control és la por. Aleshores, a més por, més control. Però a més control, més ansietat. Aleshores, aquí les persones, sobretot, que viuen amb ansietat, que també segurament dels que ens estan escoltant tindrem una legió de persones que viuen en estat d'ansietat, és perquè segurament estan atrapades en una situació que no poden controlar, que els agradaria resoldre i no poden, i precisament perquè intenten controlar-ho i no poden i no se'n surten, queden enganxades en l'ansietat. I això ve per què? Per excés de control. Per tant, quan deixo anar el control, quan em permeto respirar, quan em permeto abraçar la vida i deixar que les coses siguin com són i fer el que puc fer, llavors és quan puc començar a resoldre coses. Però haig de poder abraçar el tirar endavant malgrat que la por em tingui una mica paralitzat. La por, Toni, és l'element que ens té més paralitzats de tots.
Sí, sí, però la por és difícil de treure-te-la del cap. Si més no, coneixes molts casos de suposo que la consulta de gent que viu doncs, amb aquest cercle que acabes de dibuixar, també n'ha explicat, de la por, l'angoixa i aleshores...
Sí, és por, el que és control, ansietat.
Ah, exacte. I clar, costa, suposo, trencar aquesta dinàmica i no tenir por ni poder passar al que és el... No sé si descontrol o no control del que tu vols controlar, no?
Bueno, jo diria que es tracta de... Primera, la por no la podem evitar perquè és una emoció bàsica. I, per tant, com a tal, no es tracta de treure's la por. I una cosa, un missatge que ja envio per molta gent. No actuar esperant que se'n vagi la por. És a dir, quan se me'n vagi la por ja faré coses, però ara no faig res perquè tinc por. No, no, si és que és al revés. La por se n'anirà quan comencis a fer coses. Per tant, no es tracta de no tenir por, sinó es tracta d'actuar, de seguir endavant amb la por al damunt, perquè és l'única manera que ho superarem. En canvi, no sé si te'n recordes aquella pel·lícula de l'Indiana Jones, que hi ha aquell famós moment en què ha de travessar d'una muntanya a una altra muntanya, i pel mig no hi ha res, un gran buit. I llavors sí. El guia li diu, cuando tú dar primer paso, aparecer puente. I llavors dius, hosti, has de fotre un acte de fe, perquè si foto el primer pas i no apareix el puente, me voy para abajo.
Exacte.
Aleshores, és un acte de confiança, és un acte de fe, és un acte en la qual un ha d'aprendre a confiar en si mateix i dir, mira, amb la por dintre, però tiro endavant. Perquè si espero que la por se'n vagi o que em vingui algú i em posi un pont, això no s'acabarà mai. Per tant, estem convidats a actuar encara que la por la portem a sobre.
No sé si el senyor Marcelí o Montse Llussà, jo que estic a casa,
sí,
alguna reflexió, alguna última pregunta?
Jo l'únic que penso és que si tu creus... És que esteu carregats de raons, ja fa estona que us escolto i no aneu de cap manera. Si tu saps que tot pot patar en qualsevol moment...
Sí.
I ja saps que el món és així perquè ja portes uns quants anys vivint en aquesta terra i ja veus quin pas hi dona... A mi no em ve de res de nou. I quan passen coses d'aquestes, dius, mira, una altra. I llavors dius, bueno, doncs bé, anem fent... Però,
perquè vostè quantes guerres porta, ja?
Mare de Déu Santíssima, tot.
Vostè és la enciclopèdia britànica.
La de Corea no hi vaig anar.
Aquestes, no, per això, clar.
La
civil, clar.
La primera, la segona, mare de Déu
Santíssima. Per això,
terrible. Per això et dic, com que ja saps com el pa que s'hi dona i com són les persones que no te'n pots refiar mai de ningú, el que has de fer és dir, bueno, tenir-ho tot a punt, una maleteta, sempre per les circumstàncies, amb una muda, i, escolta'm, que petren seques, passi-ho bé, ja ens veurem un altre dia, tanques la casa, i si quan tornes el trobes, i quan no, doncs mira, la va seguir Déu. I les coses te les has d'agafar d'una altra manera. És com te les agafes tu, les coses. I amb això estic conforme amb el senyor Guix. Si tu tens ganes d'agafar-te les coses a les tremendes, tot seran tragèdies i desgràcies. Ah, si tu agafes amb una mica més de tranquil·litat, escolta'm, les coses van passant i passen més
pensat,
bé.
Ha pensat en obrir consulta?
Bueno, quan vulgueu, i ja tinc un div... tinc una xeslong, no tinc divan, tinc xeslong.
El Xavi Guix ara deu estar preocupat perquè és una competència domèstica.
No,
ja,
però ho he dit bé o no ho he dit bé, senyor Guix? Vos, sí. que sou entenimentat.
Sí, home, es nota que ja sou un home savi. I ara, la saviesa de la vida porta a que entenguem, com van dir molt bé els vells grecs en el seu moment, quan van crear la filosofia, que deien, sobretot, res en excés.
Ara.
Res en excés. Ara. Per tant, el punt d'equilibri, el punt al que deixem que les coses no se'ns emportin ni cap una punta ni cap a l'altra, això ens portarà una certa serenor a la vida.
Xavi Guix.
De venir jo a arreglar les coses.
Sí, serà això, sí serà vostè, sí, sobretot. Xavi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per ajudar-nos a pensar. Gràcies. Xavi Guix, una abraçada.
Gràcies. Bona tarda.
Dos minuts i saludarem Marta Cailà, que ens explicarà com estan les coses.
Amb aquells nervis allà, ella sí que és com un neguit. Escolta'm.
Bueno, ara veurem si entra nerviosa o entra, com vostè diu, nerviosa... O entra relaxada. Ara ho veurem. D'aquí, res, 1 minut 30 segons.
Versió RAC 1.